Ràdio Estel i Ràdio Principat, és el moment ara d'obrir les portes per la reflexió interior. Aquest art delicat de mirar cap a dins de nosaltres, entendre'ns i comprendre una mica més l'entorn en el que estem navegant. L'art de la reflexió, com saben, cada setmana amb tots vostès, al vespre, un moment adequat per mirar dintre de les nostres butxaques què ha quedat al llarg de la setmana, què volem trobar-hi per la setmana que començarà d'aquí a ben poc. Emili Tena, molt bona nit, benvingut.
Hola, Cristina Ordonya, bona nit, oients de Ràdio Principat, Ràdio Estel i Artedictes, que cada vegada són més, eh?
Doncs l'Emili, com saben, és coach i ens ajuda a fer realitat aquest espai de reflexió. I avui la companyia segueix sent un plaer, com la setmana passada, la de la Conxita Mora. Conxita, molt bona nit, benvinguda.
Hola, molt bona nit, Cristina, bona nit, Emili.
Vam obrir com una mena d'espai molt particular perquè poques vegades parlem de l'acompanyament, del coach, de polítics. Tot en realitat és política. Jo tenia un professor de política, de ciències polítiques a la facultat, que no l'oblido mai perquè sempre ens deia una cosa molt important. Tot a la vida és política. Perquè la política en realitat és gestió, i la gestió de tu mateix també és política. Marca la manera en què vols enfocar la teva vida, no? Si això ho extrapolem a una persona que té incidència sobre moltes altres persones, efectivament la política pren un caire, una importància determinant. Acompanyar aquestes persones és d'una gran responsabilitat, no? Pregunto.
Sí, evidentment. Jo crec que és una gran responsabilitat i és un repte. És més que una responsabilitat, és que cal agafar-ho com un repte, i el coach, evidentment, que és responsable, però és responsable de la seva àrea. Per tant, amb coaching cada persona és responsable del que fa i del que no fa, i la nostra tasca és més aviat mostrar-li justament què passa quan es fa, què passa quan no es fa, i quin és l'impacte de seguir fent o no fent el que no fer, no? Però la responsabilitat només agafem justament això, de que tingui, que obre noves finestres, que obri noves reflexions, que vegi possibilitats d'actuar on fins ara no en tenia. Però després, qui és responsable, qui pren les decisions, al final és el polític. Nosaltres el que fem és generar-li un espai diferent per a aquesta presa de decisions.
La Conxita Mora ens ve a veure perquè ella és coach i una de les seves especialitats és aquesta, oi, Emili?
És coach ara i havia sigut política.
És a dir que hi ha una política amb responsabilitat, una persona amb molta, amb, jo crec que amb molta responsabilitat, perquè era alcaldessa, entre cometes, és cònsol, no? Cònsol a Andorra la Vella, que és la capital, molts habitants, molts interessos, la capitalitat d'un estat també resumeix no només la part més local de la població, sinó també tot de papers, tot de rols, no?, a nivell internacional i a nivell nacional, no?, que a vegades deu ser difícil de conjuminar. El polític és diferent si es dedica a l'àmbit local que a l'àmbit més nacional o en un aspecte més internacional? Es pot permetre el luxe de dir el que pensa? Un coach li ha de recomanar ser honest 100%? Aquesta és una pregunta trampa, eh? Té tres preguntes en una.
Sí, bueno, jo crec que dir el que pense, també jo ho extrapolo a la vida real. Dir tot el que pensem tampoc cal, no? Jo crec que el polític ha de ser honest, i on per mi és important aquesta sinceritat és que el que diu sí que ho pensi. Perquè si no hi ha aquesta coherència i ens transmet missatges que no són certs o que ell no se'ls creu, això s'acaba notant. Hi haurà en algun moment on ell mateix es trairà, no? Per tant, per mi la transparència és això, que el que diu sí que ho pensi, que sigui aquesta la honestitat. Ara, tot el que pensa potser no cal que ens ho digui, com tothom, eh? Perquè si no acabem sent sincericides, però sí que aquesta hi ha de ser, aquesta transparència. Jo crec que a més transparent es fa l'acció política, més s'implica el ciutadà, que és del que es tracta. Si som capaços, com a polítics, de transmetre o de buscar aquesta implicació i que hi hagi una corresponsabilitat amb segons quines parts de projecte, jo crec que això és el súmum que aspirem els polítics, no?
Però ara em permets que sigui ara jo
l'abogada del diable. Molt bé.
Perquè, clar, ha sortit la paraula transparència.
Màgica.
El tema està que si preguntéssim polític per polític a Espanya o Andorra i els hi féssim, tu ets una persona transparent? Tots ens dirien que sí. Llavors, què és realment la transparència? ¿Vale? Perquè això, és, al cap i al fi, és un concepte subjectiu. Llavors, clar, actualment, tots els polítics et diuen que són transparents.
Sí, clar, és subjectiu.
Jo crec ha sigut que... dolent, eh?
Sí.
Amb la pregunta.
No, però és molt interessant. Jo crec que és un debat que està bé que el tinguem, perquè com a ciutadans també ens haurem de fer aquesta reflexió. Tant és molt interessant. Jo crec que la transparència que té a veure amb el projecte i sobretot amb que no ens expliquin sopars de duro. I el discurs del polític ha de ser clar, l'ha d'entendre un nen de 10 anys, de 15 anys. No, cada vegada menys els discursos demagògics ens connecten, i si no fixeu-vos, hi ha discursos
i tant,
que el ciutadà hi ha com una desmotivació, que fins i tot també la vam sentir en aquestes últimes eleccions a Andorra, que és on jo puc a més copsar la temperatura i participo també en algunes tertúlies. I aquest desencís, aquest desinterès, jo crec que ve portat perquè la manca de contingut dels discursos. No?
A veure, és que
què ens explicaran que sigui,
sí, que no
ens
que sigui vulguin... real, no?
Exacte, què ens venen a vendre, no? Quina pel·lícula, què cuento, no es cuento.
Cristina, m'estic mossegant la llengua.
No te la mosseguis, perquè no, ara és... vaig a posar un fragment de, justament de no mossegar-se la llengua.
No, és que justament és això. Sí. A més, aquí a Andorra i a Espanya últimament s'estan... Quan hi ha debats per televisió, quan hi ha el debat sobre l'estat de la nació... Ja veus inclús periodistes de renom, i bueno, el i tu más, ¿vale? No sé... A veure, jo, des de la meva petita perspectiva sobre el món polític, suposo que deu estar estudiat de que el i tu más deu vendre en algun sector de la societat. El que passa és que a mi hi ha un altre sector de la societat, debats del i tu más no són enriquidors, ¿vale? I llavors això ho enllaço perquè el coaching el que provoca és generar, sobretot en les empreses i en el món polític, converses empoderades, ¿vale? Versus els teus companys, versus els teus rivals i versus la ciutadania. I el i tu más
no dona poder,
no dona poder a
el
ningú.
Treu.
Ja. Sí, això té a veure amb el competir i cooperar. Si això ho tenim amagat dins de les converses, si en lloc de competir busquem cooperar, però moltes vegades la riquesa és més gran. Ara anava a afegir alguna cosa i se m'ha anat, però ja tornarà. Ja tornarà.
Mentre es torna...
Sí, el tema de la confiança. Quan parlàvem de transparència, quan parlàvem del Tomàs, jo crec que l'Omàs és l'espai de confiança que genera el polític. Si és capaç de generar aquest espai de confiança, ja sigui amb els diferents actors econòmics, etc, els que hem revisat abans, jo crec que ja té molt de guanyat. I aquesta confiança no solament s'ha de generar, sinó s'ha de sostenir, la confiança. I és el que ens ha mancat una mica, no? Que el ciutadà ja no té tanta confiança en els seus polítics.
Certament. Hi ha una paraula que ha dit la Conxita abans que m'ha encantat, me l'he apuntada fins i tot, sincericides... que d'alguna manera sí està lligada amb la transparència, però també amb el que suposa a vegades ser honestos i dir les veritats, no? I ara us... I què és el que suposa de subversiu vers el status quo? Perquè el polític, com he començat el nostre programa avui, no només és aquell que es dedica a la gestió pública, que també, òbviament, i essencialment, sinó també totes aquelles persones que fan accions que volen millorar la societat, no? I hi ha un cas que m'ha cridat sempre l'atenció, que és la del doctor Daniel Ellsberg, que va posar en marxa un projecte pels Estats Units, pel govern dels Estats Units, que es deia RAND. Era un projecte de manipulació a nivell neurològic, un projecte molt ambiciós, i es va posar en marxa tot aquell projecte a la Guerra del Vietnam. Quan ell va veure que tot això s'escapava del que ell creia que era honest, el que va fer va ser filtrar tota la documentació que era considerada secreta al New York Times. Es va publicar i allò va generar una bomba atòmica, perquè el que s'estava dient públicament sobre la guerra del Vietnam no tenia res a veure amb la realitat. I va passar-li una mica com amb el Mellish, no?, que va passar de ser un home bo a ser un home dolent. En aquest cas, hi ha declaracions públiques del president Nixon dient que no es poden mantenir com a herois nacionals. Ell havia estat considerat un heroi nacional. Aquelles persones que roben secrets i els publiquen en els diaris. Escoltem un fragment d'un dels documentals que s'han fet sobre aquest home, que va ser considerat per la CIA l'home més perillós del món.
Este había decidido, mediante sentencia firme, que la excusa de la seguridad nacional no justifica la censura previa.
I wanted to tell you that I was so damn mad when that Supreme Court had to come down. First, I didn't like their decision, but unbelievable.
És a dir, va haver-hi un judici també en aquest cas i finalment es va decidir que l'excusa, com diu el fragment traduït, l'excusa de la seguretat nacional mai pot suposar una censura. Jo crec que aquest és un espai molt important a tocar en el tema de l'acompanyament dels polítics, perquè el polític genera molt sovint al seu entorn informació molt delicada, no? La setmana passada parlàvem de la coherència entre el que diu el polític i el que fa, i el que vol fer i el que acaba podem fer, no? Clar, aquesta dificultat d'explicar a l'opinió pública la realitat, com s'acompanya? Tu deies la setmana passada, escoltant aquells que no tenen veu, no? Però no només això, perquè tu estàs generant informació que no pots explicar a priori. No la pots explicar? Considerem, els polítics acaben considerant a la societat amb un límit de comprensió més inferior del que és. A veure, aquí hi ha molts temes. És una qüestió molt important, no? Molt interessant.
Sí, bueno, jo et dic la meva opinió, no? Que el que a mi em desperta, el que m'estàs dient. Doncs, primera, l'hem d'acompanyar a veure quin és l'impacte que això generarà, que ho pugui avaluar. A vegades hi pot haver informacions que l'impacte que generen no és el més adequat. Hi ha de veure com calibre això, o quins són els actors o quins aliats podia tindre perquè aquest impacte fos menor. Que jo crec que ha de ser transparent, sí, és el que dèiem, hi ha d'haver aquest espai de confiança, però depèn quina informació, a vegades pot generar una revolució, com tu dius, una bomba atòmica. Cal aquesta informació? Doncs en aquest cas pot ser sí, perquè dius, hi havia tota una sèrie de manipulacions, igual que s'està obrint caixes de Pandora, estem veient doncs, aquí, ara
sí,
que s'obren caixes. Jo penso que això és sa, perquè d'alguna manera s'ha de reconduir i sobretot reforçar la confiança d'alguna manera, o reconstruir la confiança amb els polítics. I això, bueno, en un primer temps està generant potser encara més desconfiança, perquè dius quines caps es queden encara per obrir, i a on els polítics poden diferenciar-se, no? Que tots, perquè n'hi hagi uns quants, no tots són iguals. Crec que dins del món de la política hi ha gent que és honesta i hi ha gent que aprofita de les situacions, no? Però valorar l'impacte i en quin és el moment adequat, jo crec que, clar, hi ha una responsabilitat per part del polític. I jo no et sabria dir, s'hauria d'estudiar cada cas. Jo crec que sí que és bo que hi hagi aquesta transparència, que la informació, sobretot si afecta el ciutadà, doncs és seva, si no, d'alguna manera li estem robant, però el com és el que hauríem de veure i el moment més adequat i el quan.
Ara t'han nomenat coach, us han nomenat coach a tots dos perquè feu un equip, de suport a un polític al qual se l'acusa de no ser transparent, però en realitat ho ha estat. Posem per cas, ara és un exemple, no sé si ha estat així, però diem, Andorra, estem vivint ara unes acusacions reiterades, no, a l'executiu de falta de transparència per la gestió d'un afer econòmic important, molt important pel país, no? Tu què li dius a un polític que en realitat ha de dir que no, perquè és que no, però allò no resulta credible? Com l'acompanyeu? Quina és la tasca a fer aquí? Perquè, clar, estem en el lloc contrari, eh? Una cosa és que tu no vulguis dir, una altra cosa és que ho hagis dit i se't digui que no ho has dit, no?
Aquí hi ha un tema bàsic de comunicació. I aquí també acompanyem en el discurs del polític, no? A qui va dirigit i quin és l'impacte, quins són els missatges que vol donar i en quin moment els vol donar. Que es vegi transparent o no, doncs segurament hi ha gent que s'estan generant corrents d'opinió, que aquest no n'hem parlat. Però clar, els corrents d'opinió que es generen avui en dia amb els mitjans i amb les xarxes, el polític també els ha de tindre en compte, i el seu acompanyant, en aquest cas el coach, també. I no solament és si està sent prou transparent o està donant tota la informació que el ciutadà vol, però aquí ha de ser molt clar, jo crec molt clar i molt contundent. Quin missatge vols passar? Quin és l'adequat ara? Què està esperant el ciutadà de saber? Com el tranquil·litzem? Perquè és una situació que genera intranquil·litat a nivell de diferents àmbits, a nivell d'empresariat, a nivell de país, a nivell de clients, a nivell d'afectats, etcètera, no? De treballadors. Aquí hi ha tot diferents àmbits i jo crec que el missatge no sempre ha de ser el mateix a cada entorn. Sempre mirem d'acotar, com fem amb coaching, no? Que vagi acotant quin és el missatge. Primerament, com tranquil·litzem, però té que escoltar quina és la inquietud d'aquestes persones. Si és capaç de descobrir quina és la inquietud real, perquè a vegades són posicions, i darrere una posició hi ha un interès. I el polític, nosaltres l'acompanyem a aprendre i a escoltar l'interès, més que només a veure la posició. Si sap veure això, el seu discurs anirà enfocat aquí.
Clar, aquí també hauríem de revisar quines són les accions que ha fet aquest polític per considerar-se ell transparent i quina és la visió de la ciutadania perquè el titllin de no transparent, i és anar pues, una miqueta al fet, vale? I deixar-se una miqueta d'opinions. I aquí tornaríem un altre cop una miqueta pues, a discernir la part subjectiva del realment objectiu. És a dir, igual aquest càrrec polític, fent declaracions o mostrant informes, ell considera que això ja és el prou transparent, en canvi, la ciutadania d'Andorra amb això no en tenia prou. Llavors hem de caçar, hem de quadrar aquestes accions, anar a l'acció i veure realment, doncs, bueno...
Utilitza aquesta paraula que fas servir tu, no? Que no hi hagin gaps entre una cosa i l'altra.
Jo aniria un pas més també, a part de les accions, aniria a la persona, al ser, que és on treballem nosaltres, no? Com et veus tu enfront d'aquesta situació? Són preguntes que jo li faria perquè fes aquesta reflexió. Com vols que et vegin, tu? Com te veus? Com et pots veure, perquè potser també hi ha un gap entre com m'estic veient i com m'agradaria veure'm enfront d'aquesta situació, i jo li faria definir com t'hi vols veure tu, com t'hi vols sentir aquí davant i què t'està faltant per sentir-te així, i què has d'incorporar o què has de canviar, què has de deixar enrere, no? I a partir d'aquí, com vols que et veguin els demés enfront d'això? I cada àrea, no? Com vols que et veguin els treballadors? Com vols que et veguin els clients? Com vols que et vegui pues, la plaça financera? Com vols que et veguin a l'exterior? Perquè, clar, aquí tenim un estudi d'actors molt importants. Jo crec que és clau en aquesta situació tindre en clar cada actor i com interactuen entre ells, quins punts de convergència tenen i quins punts d'oposició. I el polític això ha de fer aquest anàlisi i és on l'acompanya molt acuradament el coach. No?
Pensa que, per exemple, a nivell empresarial s'utilitza molt el Feedback 360 per fer... palesa d'aquestes diferències entre la meva percepció sobre mi mateix i la percepció que tenen els meus companys sobre mi, que et diria que el 100% de les vegades difereix bastant. Llavors, el polític hauria d'incorporar aquestes eines de més feedback, de, bueno, quina és la percepció, què és el que estic transmetent en el meu equip i a la ciutadania. I aquesta retroalimentació sempre és positiva, encara que segurament la majoria de les vegades el retorn escoltaràs i veuràs coses que no t'agraden, però ho transformarà en una fortalesa. Ja tens una informació que abans no la tenies o la tenies sesgada i a partir d'aquí treballa. Vale? Llavors, des del meu punt de vista, el polític hauria d'estar més donat a aquest rebre feedback,
interaccionar, no?
Sí, interaccionar per part de tant dels seus companys de política. Vale? O de partit, com de la ciutadania. Malauradament, el feedback que té, el polític de la ciutadania és un cop cada 4 anys, ¿vale? quan reben eleccions. Llavors, s'hauria de buscar maneres de que això no passés cada 4 anys, sinó que fos una cosa més directa, més contínua.
Sí, però hi ha aquest escolta, no? Aquesta nova manera d'escoltar, que és on l'acompanyem, no? Com escoltes el ciutadà, no? En què està i on està el ciutadà? Això ho ha de tenir present i ho ha d'anar escoltant. I aquí és on el coach té una escolta privilegiada que li ofereix amb ell, no? Què estic sentint jo? Què et diu el que estan dient ara? Què hi pot haver darrere aquesta opinió? Què creus que generarà l'opinió de l'oposició? Com tinc en compte l'oposició? Clar, contínuament el coach li està fent que mogui fitxes, però sobretot que les valori, que en prengui consciència d'aquestes fitxes i cada moviment.
Okay. I després, anaves a dir alguna cosa?
No, anava a dir-vos que ens queda poquet temps i volia posar aquest fragmentet d'Adivina quin viene esta noche, que escoltarem a l'Spencer Tracy fent una mica de coach, no?, d'acompanyant i de despertant una mica la consciència de la seva filla i el seu futur gendre, que, com sabeu, és negre i provoca una alteració molt important a dins de les famílies, no?, perquè els pares d'ell no volen que es casi, i ell mateix, a l'Spencer Tracy, els diu, bueno, aviam què aneu a fer. Després, ell s'hi avé i fa aquest discurs, i m'agradaria que l'escoltéssim per anar tancant el nostre temps, i m'expliquéssiu què hi ha de veritat en aquí o què s'hauria de fer.
En cuanto a los problemas con que vais a enfrentaros, son poco menos que inimaginables, pero no tendréis problema conmigo. Y estoy convencido de que cuando Cristina, tu madre y yo logremos convencerle, tampoco tendréis problema con tu padre, John. Pero os consta, estoy seguro, a lo que os exponéis. Habrá 1 millón de personas aquí en nuestro país que se asombrarán, ofenderán y horrorizarán ante vuestra unión. Y tendréis que afrontar esas consecuencias, tal vez durante el resto de vuestra vida. Però debéis ignorar a esos pobres diablos.
Aquí està, debéis ignorar a esos pobres diablos o compadeceros de la ignorància, no? Ell segueix explicant, no? Però en realitat ja els hi ha posat la por al cos i ja els hi ha dit, cuidado, us enfronteu a una circumstància molt complexa.
Però fixa't que ja saps que a nosaltres no ens agrada la paraula problemes. En aquest tall de vídeo surt 4 vegades la paraula problema. I avançant a la pregunta, dic, primer transformaríem això en el concepte inquietud o repte.
Molt bé. Vale. És només una frase, perquè sí. Són 23 i mig els que estem ja de programa. Què els hi hauríem de dir a la parella i al senyor Tracy?
Primer, que això és un judici, i els judicis nosaltres els qüestionem, no? Mm-hmm. Això és l'opinió que té i que els hi transmet. I com que els judicis els qüestionem, se diríem fins a on ets presoner del teu judici, o què et permet, no?, que t'està possibilitant o impossibilitant aquest judici, des d'aquí què pots fer.
Està molt bé aquest final de programa, perquè els polítics molt sovint ens aboquen a judicis de valor a l'actualitat, i possiblement necessitaríem més llibertat tots, no?, i tenir més capacitat de crear consciència. Estem on vam començar fa 15 dies, en aquesta creació de consciència conjunta. Jo us vull agrair profundament que hagueu estat avui aquí a l'Art de la Reflexió. Conxita Mora, un plaer. Tens les portes obertes per seguir parlant de política, que és un tema que a mi personalment m'apassiona. Per això deia abans de començar el programa Porta Tancada a l'Emilio Micro Tancat, que, bé, en fi, que jo disfrutaria. Emili, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, com sempre.
Gràcies, Cristina. Gràcies, oients.
I moltes gràcies a mi. Jo també us vull donar gràcies per aquesta oportunitat, no?, de compartir aquests moments, que ha sigut molt interessant.
La veritat és que tenir un coach que està especialitzat en aquest tema no és fàcil, i ha estat un plaer. Les portes estan obertes, perquè segur que tindrem oportunitat de parlar de moltes coses que passen en el món.
Gràcies.
Una abraçada a tots dos.